Són les 8 del matí. Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
El sínode de bisbes. Us sona aquesta nova fórmula de participació? Doncs avui, en Carles Sant Martín portarà la tertúlia i estarà acompanyat d'altres tres persones que debatran sobre els pros i contres d'aquesta nova fórmula de participació que el nostre sant pare francès li demana als laics de tot el món. Soc en Francesc López i, com sempre i és habitual, a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. Ara us deixo amb una col·laboració.
Cada dia caldrà dir que sí. A cada passa caldrà dir que sí. Dir que sí, diu la cançó. I cada dia és molt cansat i molt de temps. Encara que es visqui una vida curta, cada dia és molt de temps, perquè és sempre. Una de les Pasques joves de les Terres de Ponent utilitza una frase que deia el qui ens ha deixat aquest any, Marc Vilarasau. El lema en qüestió és: la diferència entre donar-ho tot i quasi bé tot és infinita, com infinit és l'amor de Déu. Sant Agustí, si no recordo malament, equipara la grandesa del misteri de Déu a la infinitud de l'oceà. Un oceà que jo imagino és guardat per un home sol, que des d'una platja silenciosa fita l'horitzó amb la mirada anhelant d'esperança. I aquest home, humil, petit, senzill, pecador, plora. I plorant, engrandeix les aigües de l'oceà que contempla, perquè les seves llàgrimes, salades com el mar, s'uneixen al misteri del que forma part Déu, un Déu que es fon en la infinitud de l'home. Un home que es celebra a si mateix i sap que allò que assumeix ho assumeix també Déu, perquè cada àtom que el conforma, conforma també Déu, com deia Walt Whitman. Conscients de que ell habita en nosaltres i nosaltres en ell, caminem cansats cada dia per retornar al Senyor, el seu sí de cada dia que serà el nostre sí per sempre. Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Els joves cristians de Lleida fan sarau.
La delegació de joventut de la diòcesi de Lleida ha celebrat el dia 5 d'abril un concert de música al Paranimf de l'Acadèmia Mariana. L'encontre ha tingut un format de música pop, amb barreja d'altres músiques. Cada any, aquesta delegació organitza algun acte invitant a participar a tots els joves vinculats a parròquies, serveis, moviments i associacions cristianes de la nostra diòcesi.
Sortida familiar de confirmació de la parròquia Nostra Senyora de Montserrat de Lleida.
Els joves d'aquesta parròquia, que es preparen per rebre el sagrament de la confirmació, juntament amb les seves famílies i acompanyats per mossèn Manel Mercader, recentment han visitat el monestir de Poblet. La seva comunitat cistercenca els ha acollit cordialment.
Fem camí vers la Pasqua.
Un grup de 83 persones de la parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu d'Alcarràs, entre adults, joves i infants, acompanyats pel rector de la parròquia, han participat a una sortida a Esparreguera per veure la representació teatral de la Passió. L'excursió ha tingut com a objectiu ajudar a comprendre i conèixer una mica més Jesucrist i la seva missió redemptora. La iniciativa ha estat molt ben valorada.
El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida col·labora amb la construcció dels habitatges socials del Seminari de Lleida.
La Junta del Govern del Col·legi d'Aparelladors, en la seva reunió del 27 de març, responent a la sol·licitació del Bisbat de fer exemptes les taxes del visat, han aprovat visar gratuïtament tots els projectes, expedients i certificacions. Aquests han estat presentats per l'aparellador Lluís Roig, tècnic director de l'obra. Cal recordar que el Bisbat de Lleida és el promotor de la rehabilitació d'una ala de l'antic Seminari de Lleida per convertir-la en 19 habitatges socials destinats a famílies desnonades o en risc d'exclusió social.
Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya.
Sota el títol Camins d'Evangelització, el dissabte, dia 5 d'abril, ha tingut lloc la Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya. La trobada ha tingut com a objectiu reflexionar conjuntament a l'entorn dels nous reptes de l'apostolat seglar. La nostra diòcesi hi ha estat representada pel seu delegat i d'altres persones que l'han qualificat com a molt positiva.
L'entrevista.
Famílies en situació de dificultat, infants en risc d'exclusió social. Aquestes són les persones a qui atén i acompanya l'entitat que avui ens visita al nostre programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Avui, doncs, parlem amb Esclat de la parròquia de Santa Teresina de Lleida. Concretament, tenim al nostre estudi a Josep Valentines, que n'és el coordinador. Gràcies, sí, per haver vingut.
Bona tarda.
I després també a Isabel Montanera, que n'és la treballadora social. Gràcies per haver vingut.
Bona tarda.
Doncs som-hi per veure de compartir que ens expliqueu una miqueta, primer que tot, perquè els oients es puguin situar breument. Què és Esclat de la parròquia Santa Teresina?
Esclat tenim que donar el nom exacte per entendre en la seva total globalitat el significat del moviment Esclat de la parròquia de Santa Teresina. Esclat es diu Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina. És una associació que va néixer per iniciativa dels parroquians cap allà, ens hem de remuntar cap a l'any 87-88, que van veure, juntament amb els pares carmelites, la necessitat que tenia el barri d'un centre per acollir per les tardes els nens que es trobaven al barri fora d'hora escolar, que passaven les tardes per allí sense fer res, portant activitats així no massa edificants, i llavors els van acollir a dintre la parròquia. D'aquí, d'aquest punt de partida, va néixer l'Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina per donar servei als nens desprotegits i després es va ampliar a les famílies de la parròquia. O sigui, Esclat és dos branques. Una, diguéssim, pels nens i adolescents, i una altra d'ajut a la gent gran, a les persones amb més mancances de necessitats, menys serveis, que es trobaven en aquestes situacions a l'entorn de la nostra parròquia. Concretament, es va crear el Centre Obert Pare Palau i a l'any, diguéssim, des del punt de vista oficial, a l'any 95, però funcionava des del 97. I acull a una vuitantena de nens diàriament amb horari de 5 a 8 de la tarda, fora d'horari escolar.
En parlarem concretament. Per tant, aleshores, doncs, neix obert a la realitat, veient els nens, sí, que estan allà al carrer, i es fa. Llavors, avui concretament, com dueu a terme aquests objectius, els objectius,
sí,
d'Esclat?
Sí, bueno, posant-nos al dia cada dia, com podríem molt ben dir, i es tenim uns 80 nens. Aquests 80 nens estan assistits per educadors socials, i una treballadora social, hi ha un equip educatiu, i estem regits per les normes que marca la Generalitat, perquè estem dintre del camp de la Generalitat de l'assistència social a la infància i a l'adolescència, i també per l'Ajuntament de Lleida. Llavors hi ha tot un seguit d'acompanyament que fa que tinguem que portar un programa educatiu bastant, bastant intens, que marca unes tendències i unes normes per actuar amb aquests nens. Tenim de tindre en compte que aquests nens no són nens amb risc social, amb risc d'exclusió. El risc d'exclusió, anem de parlar una mica perquè no mos faci por la paraula, no vol dir que els nens estiguin en risc ells personalment. El risc pot vindre del medi social, del medi parental, vol dir dels pares, o del medi socioambiental. Llavors, nosaltres el que hem de fer és un programa de formació d'aquests nens per treure'ls d'aquests riscs i incorporar-los a la societat completament, diguéssim, alliberats d'aquestes situacions, donant-los les armes amb ells, morals i intel·lectuals i educatives, que facin que es puguin afrontar aquests riscs i puguin desenvolupar-se dintre de la societat correctament. El nostre, diguéssim, el nostre baremo és que els nens estiguin educats amb el medi social en el qual estan inclosos. Diguéssim, en aquest cas, és la ciutat de Lleida i l'ambient de Lleida per poder, diguéssim, veure que un nen ja està completament educat.
D'acord. Anem ara a veure també un altre vessant important d'Esclat, que és l'atenció, l'acompanyament de les famílies. Isabel, tu ets la professional que està treballant en aquest àmbit, acompanyant famílies que estan en situació de necessitat. Què veniu constatant en aquest àmbit?
Doncs venim constatant diverses coses. La primera de totes i fonamental és que cada vegada van augmentant, hi ha un augment molt important de famílies que venen al nostre servei a demanar ajuda i cada vegada va en augment. Cal dir també que la crisi afecta més greument a les persones més vulnerables i són les que tenen menys recursos.
També quines serien les persones vulnerables, perquè els oients també puguin veure a què et referim?
Les persones vulnerables són aquelles famílies que tenen una precarietat econòmica i que tenen moltes dificultats per poder assumir les despeses de manutenció mensuals. Val? I el que sí que hem constatat també és que han hagut un gran número de famílies de que realment no hi havien acudit mai a cap servei de serveis socials perquè no s'havien trobat mai amb aquesta necessitat. I realment aquestes famílies tenen una càrrega emocional que és diferent a les famílies que han sigut usuàries sempre d'aquests serveis. Venen al servei nostre a demanar una mica d'informació, assessorament, orientació. Nosaltres els guiem una mica en el sentit de que han d'anar amb aquest recurs o amb aquest altre, perquè realment no saben que existeixen també aquests serveis per a donar ajuda, no? Van una mica perdudes.
Aquestes famílies que no estaven, abans no havien tingut necessitat d'acudir a cap mena d'ajut, que podien sortir-se'n endavant, com se van situant davant d'aquesta realitat d'haver de venir a demanar ajut?
Els hi costa molt. I la veritat, el primer que et diuen és que mai no s'havien trobat amb aquesta situació, que els hi fa molta vergonya també el tindre que afrontar aquesta situació, perquè ells mai no havien passat pel moment de tindre que arriba a final de mes, pues, que no tenen aliments o que no poden pagar les factures o els rebuts. I després, clar, primer sí que connecten amb la seva xarxa social, però clar, aquesta xarxa social sí que et pot donar una ajuda puntual.
Xarxa
però,
social,
clar,
familiars,
correcte,
amics...
Correcte, però aquesta xarxa no és perpètua, vull dir que clar, ells després han de buscar, si la seva situació no varia, han de buscar altres alternatives.
Tres o quatre pinzellades d'aquest perfil d'aquestes famílies que estàs dient, diríem que de nova situació, que abans no havien hagut de ser ateses i ara sí, quin perfil tindrien? Edat, homes, dones...
No es podria dir concretament una manera de definir, perquè ens trobem en moltes circumstàncies i famílies, sí, i famílies molt diferents. El que sí que és veritat és que anteriorment eren la parella o una persona que treballava i tirava endavant amb el nucli familiar, i ara un d'ells o els dos s'han quedat a l'atur i amb molt poques expectatives de futur realment. Bueno, i ara hi ha també lo de la pobresa energètica, que cal que també és important comentar-ho, que hi ha moltes famílies de que no poden fer-se càrrec de les factures de llum ni gas.
Per tant, és un altre nou element que ve a afegir-se.
I l'altre element també que he constatat també és que la nostra ajuda no ens hem de quedar només amb una ajuda material, d'un ajut d'aliments, sinó que nosaltres també hem de ser un recurs, un referent sòlid, que els estimula a continuar lluitant per sortir-se'n de tot això i perquè creguin amb les seves pròpies possibilitats i amb les habilitats per tirar endavant, no?
Quan dius nosaltres, qui seria aquest nosaltres com a recurs?
Com a recurs, en aquest cas, nosaltres pues, seríem
la treballadora social
els voluntaris, els voluntaris i tot plegat, no? Estem en contacte pues, amb aquestes famílies.
Els reptes, a partir de la realitat de la constatació per al futur que veieu
reptes,
per la vostra entitat?
Pues, els reptes serien donar una mica una resposta als infants i als adolescents que venen al centre obert i a les seves famílies i també a tota persona adulta o familiar pues, que vingui al nostre centre a demanar-nos ajuda. I després també la necessitat que tenim d'anar-nos adaptant a la realitat que, i a les necessitats que estan sorgint per a poder donar una bona resposta, no? I després continuar amb xarxa, sobretot per a marcar criteris i objectius comuns i evitar de duplicitats en les accions.
Què voldria dir això, duplicitats en les accions? Algun exemple concret que puguem comprendre-ho bé?
Per exemple, si una família ens ve a nosaltres, esclat, i nosaltres fem un lot d'aliments i fem un seguiment,
Seria
important pues, que no anés amb una altra entitat on també hi ha aquesta ajuda i aquest seguiment. Nosaltres contínuament estem en coordinació amb serveis socials i amb tots els serveis que tenen una intervenció amb aquesta família.
D'acord. Ja n'hem parlat una miqueta, però anem a aprofundir una miqueta més. El casal Pare Palau, la tasca que dueu a terme, concretament, per exemple, els nens arriben allà, de quin horari a quin horari, què es troben, Què és un dia normal, com es passa un dia normal
per
al casal
exemple,
Pare
Palau? Per exemple, el dia d'avui comencen a les 5 de la tarda i sortiran a les 8 de la nit. Quan arriben, pues, estan un ratet, uns quart d'hora al pati per ajuntar tots els nens en els grups, tenim 4 grups de nens, i llavors el que fem és assear-se una mica i anar a berenar. Cada qual al lloc que té assignat se li dona un berenar diari. O sigui, cada dia donem un berenar. Aquest berenar és diferent cada dia i és equilibrat. O sigui, procurem donar variat tots els dies, que sigui diferent i que sigui algo que, vull dir, que no sigui massa habitual a la seva casa, que tingui necessitat, diguéssim, de menjar el que mengi. Després del berenar pues fem uns 3/4 d'hora de lo que és reforç escolar, diguéssim, mirar l'agenda d'en aquest nen del seu centre de referència, quins deures porta, què és el que té que preparar per la setmana o pel dia següent. I llavors, això, els educadors normalment ho fan en col·laboració amb un grup de voluntaris que també tenim especialitzats amb el treball educatiu. I es fa en combinació amb tots. I després, dels últims 3/4 d'hora, fem el que és el programa propi d'un centre obert, que és la educació sociocultural i educació amb el lleure pels nens que han de portar un programa pel qual és la formació específica per traure aquests nens de la seua, diguéssim, com ho diríem jo, de la seva dependència emocional que puguin tindre i de la seva situació familiar per donar-li les armes per poder lluitar i per poder saber quins referents necessita aquest nen perquè el dia de demà o el dia del curs que ve no sigui necessari ja aquesta ajuda. Que se sàpiga defensar front a la societat i front als reptes que trobi avui en dia.
L'ambient, Josep, que respira allà. Si anéssim allí, què veuríem?
Trobaria un ambient. Ho sento, per als que es pensen que, diguéssim, un centre obert, el centre preventiu, un centre d'aquest tipus, puguin trobar nens així. No, és un ambient molt alegre. Molt alegre. Els nens estan molt contents. Els nens, quan te veuen, te saluden, te pregunten, te diuen. És molt alegre i distès. Els nens no és cap cosa així feixuda ni cap cosa que poguessin pensar aquests nens sent de 5 a 8, 3 hores que
Queden
fan aquí.
Contents.
Estan molt contents i alegres. També he de dir que la nostra relació també és molt fort i molt dependent amb la família. Mm-hmm. Amb la família. I això fa que el nen no sigui un horari tancat, un horari en el qual aquest nen està de de 5 a 8 i llavors és un món i després n'és un altre. No, 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 nosaltres, la nostra obligació com a centre obert és fer una línia de connexió entre el centre escolar d'origen, el nen, la seva família i la ciutat. Això ho tenim molt clar i tots els educadors ho tenen molt clar. Estem educant ciutadans per aquesta ciutat.
Alguna anècdota, Isabel, que ens poguéssiu dir?
Doncs una anècdota va ser de que realment farà uns 2 anys
sí.
va vindre una família al nostre centre i amb molta precarietat econòmica i que no podíem fer front amb les despeses que comentàvem també anteriorment mensuals.
Mm-hmm.
I vam valorar des del servei de que els faríem un ajut d'aliments mensual. Aquesta família va anar venint, tenia moltes ganes de sortir-se'n, i finalment aquesta família va contactar amb la seva xarxa familiar per a veure si li pogués donar un cop de mà per poder llogar un espai petit i ella pogueu adaptar amb una botiga per vendre pa i bolleria, i a mida a mida se'n va anar, va fer front a les deutes que tenia i a tirar endavant una mica amb tot plegat. I una vegada, després, al cap d'un temps, ens va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir que realment l'havíem ajudat molt en aquell moment i que ara ella, que es sentia amb possibilitats de poder ajudar a les altres famílies, que volia col·laborar també amb nosaltres, pues, donant-nos puntualment pa, perquè aquest pa poguessi anar a les famílies que realment ho necessitessin, perquè ella havia sigut una família que s'ho havia passat també complicat i difícil.
Per tant, un exemple modèlic,
sí,
no?
Sí,
del
totalment,
que
vol dir
acompanyar una família.
Sí, sí.
Molt bé. Llavors, doncs, estem ja a l'acabar. Molt breument, 30 segons per el missatge que ens volguéssiu dir. Josep
jo
i Isabel.
Jo diria un missatge que és important per nosaltres i és fonamental. L'associació Esclat, tant en una vertent com en l'altra, no disposa d'uns mèdics econòmics suficients. Llavors, necessitem molt voluntariat. En continuem necessitant. Però necessitem, això no vol dir que sigui diferent dels altres llocs, però necessitem personal especialitzat.
Aquest voluntari especialitzat, on s'hauria d'adreçar si volgués
algú? A la parròquia de Santa Teresina,
a
l'associació Esclat, que està dintre de la parròquia, a l'edifici de la parròquia.
Isabel, un missatge molt breu que volguessis deixar-nos.
Doncs que ara, més que mai, hem de donar una resposta solidària a totes aquestes persones que s'ho estan passant malament i que estan patint la crisi tant l'econòmica i laboral, i que no tenen expectatives de futur. I el que hem de fer és de continuar amb una denúncia de la realitat i de les situacions de desigualtat i injustícia.
Doncs ho hem de deixar aquí, un cop més, ens hem alegrat, un cop més constatem la tasca que està fent la xarxa d'entitats cristianes, una de les seves entitats. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Isabel. I això és tot, amics, us deixem aquí. I ara us deixem amb l'agenda.
Concert de Setmana Santa a la catedral.
El concert serà a la Catedral Nova de Lleida el dia 12 d'abril a les 9 de la nit. Hi participarà el Petit Cor de la Catedral, l'Orfeó Terrall de les Verges Blanques, el Cor Junedenc de Juneda, la Coral La Lira de Torres de Segre i la Coral de Fraga.
Diumenge de Rams.
El diumenge dia 13 tindrà lloc a les 12 del migdia a la Catedral Nova de Lleida la tradicional benedicció de Rams i Eucaristia presidida pel senyor bisbe Joan Piris. A les 8 del vespre sortirà de l'Oratori de la Verge del carrer Cavallers la tradicional processó dels Dolors presidida per les autoritats de Lleida.
Dimarts, dia 15, missa crismal a la Catedral Nova de Lleida.
A 6:15 es farà la celebració comunitària de la penitència i a 7:00 PM hi haurà la missa crismal presidida pel senyor bisbe.
Dijous Sant, dia de l'amor fratern. Oficis a la Catedral Nova de Lleida.
A 10:00 AM a la Catedral Nova hi haurà l'ofici de lectura i laudes. A 8:00 PM, missa vespertina del sopar del Senyor. A 9:00 PM, hora santa a la Capella del Santíssim.
Divendres Sant, oficis de la Catedral Nova de Lleida.
A les 10 del matí, ofici de lectura i laudes. A 2:15, via crucis. A les 7 de la tarda, celebració de la Passió del Senyor. A la nit, des de l'Església de la Sang, sortirà la processó solemne i penitencial del Sant Enterrament.
Dissabte Sant.
A les 10 del matí, ofici de lectura i laudes. A les 11 de la nit, solemne vigília pasqual i missa concelebrada i presidida pel senyor bisbe Joan Piris. Tots els actes tindran lloc a la Catedral Nova de Lleida.
El pensament.
Aquest és el sentit del silenci i la pregària, entrar en el nostre interior on Déu ens espera sempre. Jesús Huguet i Serrano, Prevere.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Triomfar sense triomfalisme. Aquest diumenge de Rams, en la Passió del Senyor, celebrem l'entrada triomfal de Jesús, mansor i humil, a Jerusalem. Una entrada que podem contemplar des de diferents perspectives. Des de la perspectiva dels fariseus, per als quals comença el compte enrere perquè van per ell. Des de la mirada preocupada dels més amics de Jesús, admirats també que hagi complert la seva paraula i s'hagi arriscat a tornar-hi. Des d'aquells grecs que, segons l'Evangeli, s'interessen per ell. Des de la gent que crida Hosanna, tot i que després demanarà la llibertat de Barrabàs. O des del mateix Jesús, que pren la iniciativa conscient d'allò que significa la seva entrada en Jerusalem. Els deixebles recobreixen amb els seus mantells les humils muntures. La gent nombrosa ornamenta el camí també amb mantells i rams. Aquesta entrada triomfal és un ressò de l'entrada de Salomó a Jerusalem. Ell és el Messies i vol donar-ho a entendre d'una manera clara i neta, encara que sense triomfalismes. Jesús busca el seu reconeixement, però no des de la prepotència, ni amb aliances ambigües. La seva entrada en Jerusalem és el compliment de l'utopia profètica. Arriba un rei humil, servent, que convoca a tothom. El signe és el rei sobre un ase, la cavalcadura més humil. Un rei de pau que manifesta una forma de senyoriu que no és dominació. És el Messies, ho ha fet veure amb les seves obres i paraules, i ara demana que se li reconegui a la ciutat del Messies. És com una ràfiga de llum en el camí de la creu, com ho serà la transfiguració a la muntanya del Tabor. Cal que contemplem la passió des de la resurrecció, Pasqua, sabent ja que l'última paraula la té la vida. No es poden separar. La mort no s'explica sense la resurrecció i viceversa. Com escrivia un malalt al seu diari, amb tantes confluències de vestits nous, nens que canten i palmes, penso en aquesta paradoxa d'unes festes de sang preparades per un dia de goig sense límits. En realitat no hi ha tal contraindicació, perquè la creu allò que fa és salvar, i per tant és fonamentalment alegre. Quan el Crist acceptà aquella fira del diumenge de Rams, sabia allò que es feia. És com en aquelles funcions en les que al principi i al final surten els artistes tal i com són, per a dir-nos que el dolor i la sang que hi ha és pròpia de la representació, però que tots segueixen vius i alegres, i que això és lo important. En Setmana Santa s'ha de plorar perquè és una pena que el Crist hagi hagut de passar això per nosaltres, però sobretot cal riure i cantar, perquè Déu-n'hi-do quin cel que ens obre el Calvari en només unes hores. Són paraules d'un beat, Manel Lozano Garrido, el Lolo, periodista. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Hem arribat a la fi d'un altre programa. Res més que dir-vos que, com han dit ells, són entitats que necessiten el màxim del nostre recolzament i solidaritat. Ara és el moment. No podem esperar. Ajudem-los.
De Bata a Bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots i fins la setmana vinent, amics.